Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana. Candela Colls i Ricky Romero.
Bon dia i bona hora, 12 del migdia i 8 minuts. Bon dia, Ricky.
Hola, hola, Candela, bon dia, bon dia, bon dia. Què tal?
El Rubiales ja està tornant cap a Espanya per declarar.
Sí, no? Aquest també està amb l'aigua al coll.
Vaya Ai, quina gent.
Vaya personatge, també.
Ai, quina gent.
Vaya personatge, el senyor Rubiales. Sí, sí, escolta, vull dir, no hi ha un pam de net, miris on miris, allò, si aixeques una mica, ja no dic que l'aixequis del tot, una mica la catifa, doncs la veritat és que és horrorós, és horrible i, com deia, no hi ha un pam de net. Bueno, com a mínim té la decència de tornar a Espanya, perquè igual un altre diria, pues saps què, aquí que me quedo, no? Que em sembla que estava a la República Dominicana, on sí, també tenia negocis immobiliaris, bueno, que bàsicament estaven basats, doncs, en el seu càrrec a la Federació Espanyola de Futbol, no?
Hi ha un pam de net, tu.
No hi ha un pam de net, no hi ha un pam de net.
Alguna cosa...
Quina sort viure a Andorra, eh? Oh, que sí, tot és una bassa d'oli.
Doncs procurem que sigui així.
Acabo de fer l'acudit del dia. Bueno, aviam, a veure, jo no sabia, i ara ho sé, i és que la Dulceida i l'Alba Pol, però no s'havien separat.
És que no sé si era aquesta la... És que no ho sé.
Bueno,
no sé.
No. Són aquestes influències.
A mi m'ho ha dit l'imant. Diu, saps que coneixes sí, a Dulceida?
Dic, home, i tant.
Doncs està embarassada, dic, mira.
Sí, escolta, sí, es veu que sí. Han anunciat... sembla ser que tornen a estar juntes i han anunciat el seu embaràs, no? La influencer Aida Domènech i la seva dona, Alba Pol, doncs van anunciar ahir que esperaven un bebè. I aleshores diu que estan igual de felices com d'espantades. Jo diria que no us heu d'espantar perquè no sou la primera ni sereu l'última que portareu un bebè al món.
Home, no.
És una cosa bastant, bastant habitual, no? Bé, doncs res, es veu que va escriure Tus mamis te esperen con muchas ganas. Això va escriure la catalana Aida Domènech a les xarxes socials de les
34
quals
anys.
Viu de puta mare. Bé,
sí. Sí, tant, opa, és una de les primeres que vaig conèixer, jo que no en conec.
Sí, sí.
Potser l'Areta la Galleta encara funciona?
No ho sé.
Aquesta i Areta la Galleta.
No Areta la Galleta.
Bueno, el de Greff, també.
Ah, sí. Bueno, el de Greff i després aquell, el, com es diu, aquell tan famós, home, el que ara no me'n recordo del nom, que també estava aquí, o no sigui si encara hi és, però vaja, aquell xicot que tenia nom estranger, però que era espanyol, que també és molt famós, molt famós. Potser dels més famosos que hi han, a banda de l'Ibai, que també ho és.
Home, l'Ibai està molt posat amb el tema de...
Sí, de la Kings League.
El Rubius.
Bueno, després també tenim que Hunter Schiffer diu que...
Qui és?
Ara t'ho explico. Diu que va tenir un breu...
Idili,
sí, amb la Rosalía.
I qui és aquest noi?
No és aquest noi. És una cantant i una actriu transgènere que va sortir d'Eufòria i que van sortir durant 5 mesos entre otoño e invierno, entre el 2019.
Com es diu, dius?
Es diu concretament...
Andrew, es diu?
No, Hunter Schaffer.
Bueno, i què?
Sí. I es veu que això ho ha dit a la revista GQ, que el seu amor doncs es va acabar, però que segueixen sent grans amigues.
Molt bé.
I també es veu amb la família i tal, i que tenen una molt bona, relació.
Està molt bé, eh?
Sí, després també una altra de les coses és que Big Joke, que no sé si saps, era l'instructor al poli que es va fer mega famós amb el cas del Daniel Sancho, que tothom parlava d'aquest paio de Big Joke, tal. Doncs acusat, o de acusador acusado, que és com titula a La Vanguardia aquesta notícia, i l'instructor del cas Daniel Sancho s'entrega per, no t'ho creuràs, també càrrecs de corrupció.
Ah, sí.
Sí, una cosa realment...
Ai, Déu meu.
Sí, i després també ens parlen de la rivalitat fraternal que hi ha entre determinats personatges, no? Per exemple, aquella rivalitat que mantenen Cayetano i Eugenia Martínez de Irujo, la Kourtney i la Kim Kardashian, el Guillem i el Enric d'Anglaterra, la Olivia de Havilland i la Joan Fontaine, el Kiko i el Francisco el Cayetano, després el Cayetano, millor dit, amb el Joaquín Torres, i també la rivalitat dels germans Gallagher, el Liam i el Noel Gallagher, bueno, que són aquells germans,
sí,
germans, germanes, que evidentment doncs no s'acaben d'entendre,
yeah,
no? I que hi ha una certa rivalitat, com diu aquí, rivalitat fraternal bajo los focos, perquè estem parlant evidentment de gent mega popular, tot i que evidentment també hi ha milions de no tan populars, però que també tenen els seus més i els seus menys, no?
Evidentment, evidentment.
Famílies a vegades porten tot això, no?
I estan traient llustre de les campanes de l'església de los Jesuitos de Serrano,
sí,
oficialment San Francisco de Borja, perquè aquest dissabte, a la fi, es casa Teresa Urquijo i José Luis Martínez Almeida.
Hombre!
Sí, nos casa el alcalde de los Madriles.
Sí, senyor.
Més de 500 Almeida convidats, eh?
Déu-n'hi-do.
Jo no sé per què no ha convidat a tota comunitat.
A
ja,
tota la comunitat.
Fer...
No ha posat a fer. No,
no ha posat a tota fer.
Però 500 convidats és...
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
El... Wedding planners?
Sí. No, però que jo sàpiga...
Bodes de cuento?
No, i que jo sàpiga que no intervenen, eh?
Molt bé.
Bueno, avui és dimecres, avui parlaríem de cinema, però ho farem demà. Avui parlarem amb el Josep Maria Mangot, culturitzarem una mica, que ens expliqui
ja
com
està, escolta,
el tema cultural aquí al Principat, que és del que ens posa al dia. Com deia, avui és dimecres, dia 3, ens queden 272 dies per acabar l'any, i fem el programa 2000, de fet estem fent el programa 2536. El sol que està doncs lluent de manera radiant al cel i que fa un dia fantàstic, estupendo. Ha sortit a les 7:33 minuts, se n'anirà a les 8 del vespre, 22 minuts. Avui tenim 12 hores, 49 minuts de llum diurna, i el punt més alt el tindrem doncs, pràcticament a les dues, per ser exactes, a la 58 minuts. 1:58 minuts. Temperatura, 16 graus. Lluna minvant, el 48%, i la dita, 48% il·luminada, dita també doncs, és d'aquest mes.
En abril? Cada brossa en cria mil.
Ja, mira, ja ho veus.
Jo veig que el tema de les... Mira, dissabte, quan era? No, divendres vaig tenir un bon atac d'al·lèrgia, Escolta, tu, els ulls, el nas... Aquest any, cada any ho diuen,
Sí, però... Ebastel.
No em fa res.
Jordi Ebastel. Bueno, no et fa res. Vaja.
No em fa res, no.
Vaja.
Però sempre diuen, aquest any, atenció amb les gramínies, que hi ha molta pol·len.
Sí. Bé, tu havies sentit parlar alguna vegada d'aquesta santa que es diu Burgondòsfera?
Burgondòfera?
Sí.
No.
Burgundòsfer?
No.
Jo
no,
tampoc.
Mai.
Sant Sixto sí, no?
Sixto, sí, jo coneixia un senyor que tenia una fruiteria, deia Cal Sixto.
Jo coneixia un senyor que tenia una peixateria.
Ah, mira. No era el mateix,
peixos, però... Peixos Sixto. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, després també és Sant Sixto primero, per això. Després també és Sant Papa... bueno, era Sant Sixto primero, que a més era papa, no? I després hi ha un altre sant, que és Sant Ricardo de Guiche, que no té res a veure amb el meu, que el meu era Ricardo Corazón de León. Ah, és Sant Ricardo de Guiche. Ah. Després també Sant Cresto de Tomis, Sant Juan de Nápoles i Sant Nicetas de Medicio.
I sí, Santa Maria al peu de la creu.
I Santa Maria al peu de la creu.
És així?
Sí, sí. Després n'hi ha un altre que és el peu del canó, però és una altra.
No, és una altra cosa, una altra cosa.
Bé, avui només hi ha una celebració, però mirin, una celebració ben bonica, ben
i tant,
maca,
i tant.
Ben simpàtica.
I tant, i tant.
I ben allò bucòlica, no?
El Dia Mundial de l'Arc de Sant Martí, sí. O Arc del Cel.
Sí. Sí, 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 sí. Pensava que em posaries el Nicola Di Bari. Però,
il giorni dell'arcobaleno, si vols ja te posaré.
No, bueno, és que és molt maca aquesta cançó. Bueno, doncs avui és el Dia Mundial de l'Arcoiris, o de l'Arc de Sant Martí, que se celebra el 3 d'abril de cada any per donar, doncs, donar forma i... que la gent doncs disfruti d'aquest fascinant i bonic fenomen natural que passa quan els raigs solars atravessen les gotes de pluja en un àngul de 42 graus que dona com a resultat doncs aquesta llum, diguem-ne, multicolor.
Vermell, taronja, groc, verd, blau, indi, violat...
Sí. I, per exemple, hi ha algunes curiositats, i és que l'Arc de Sant Martí té més colors dels que un ull humà sí, és capaç
sí.
de veure.
Sí, sí, sí. Sí.
Això per una banda. Després, no es pot saber o no es pot mesurar quin és el principi ni quin és el final de l'Arc de Sant Martí.
No.
O que, per exemple, a l'Arc de Sant Martí no surt mai al cel en hores del migdia, i que, curiosament, l'Arc de Sant Martí pot ser visible fins i tot durant la nit.
Oita.
Jo no he vist mai cap.
No, jo tampoc.
Almenys que recordi, no n'hi he vist mai cap. Doncs
que
res,
maco.
Avui és el
és
dia, com dic, de l'Arc de Sant Martí. Molt maco. Molt
hi ha
maco.
Llegendes sobre l'Arc de Sant Martí, que hi ha un tresor... Ah. Al final de l'Arc de Sant Martí...
Sí, però com no saps quin és el principi ni quin és el final, clar, aquí pots tornar boig buscant-lo.
Això ho diu la mitologia irlandesa.
Yeah.
S'ho van inventar, o vés a saber, hi ha una olla plena d'or.
Mm.
Què més hi ha? A veure, més temes sobre... què és un pont per arribar al cel?
Ah, també, mira.
El camí exclusiu per un déu.
Mm.
La serp creadora de la vida.
Bueno, una sèrie de,
sí,
de coses
maco.
Relacionades amb l'Arc de Sant Martí.
Això mateix.
Molt bé. Avui tampoc no podem oblidar o recordarem que un 3 d'abril del 1948 el president aleshores dels Estats Units, Harry Truman, va fer una llei d'assistència exterior, aquesta llei es tractava doncs d'ajudar milions de dòlars als països europeus entre el 48 i el 51, que estava la cosa molt, molt fotuda. Això se'l va conèixer com el Plan Marshall.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación.
Bé, aprofitant el tema, Berlanga va fer aquella pel·lícula inoblidable, extraordinària, Bienvenido, Mr. Marshall, I allà els veïns de Villar del Río, amb aquell gran, gran Pepe Isbert,
home,
que era l'alcalde, i altres personatges, doncs esperaven doncs, que...
Clar, que arribés alguna cosa, no?
I van passar de llarg. Gran pel·lícula, gran
pel·lícula. El pla Marshall aquest va canalitzar més de 13.000 milions de dòlars per ajudar a Europa entre el 48 i el 51, eh?
Això mateix. Bé, recordarem també un 3 d'abril de l'any 1493. A Barcelona, els Reis Catòlics van rebre, amb tots els honors que s'havia de rebre, a Cristòfol Colom. No sé si hi era
el Charlie... Barcelona, Reis Catòlics.
No sé si el Forest, el Charlie Forest hi era. Els Reis Catòlics anaven amunt i avall, sí, home, però bueno, va arribar... No voldràs que els rebi a Madrid.
No, però no? Dic... Oh, escolta.
Sí. Bueno, doncs això va passar el 1493, eh?
I el 1862, Els Miserables, la novel·la de l'escriptor francès Victor Hugo, es va publicar simultàniament a 9 ciutats de diferents països. Home, va ser un èxit rotund,
I
eh?
Tant,
Els Miserables.
Els Miserables, uh-huh. I tant. Bé, també recordarem que el 1905 a l'Argentina es va fundar ni més ni menys que el Club Atlético Boca Juniors. Boca Juniors, Boca Juniors, la campeón del balompié, te despierta en nuestros pechos, entusiasmo, amor y fe.
Molt bé, i el 1970...
Clàssic, Boca, què? Boca,
home,
River,
sí, esclar,
River,
esclar,
Boca,
clar,
home.
Home.
Carai, carai, carai.
Continuem parlant d'esports,
sí,
eh?
Sí.
D'Hurtaín. L'Hurtaín, eh?
L'Hurtaín, el boxejador, que pobre, doncs va tenir també un final ben trist, eh? I que era el rei del cau, aquell tio, quan dic jo, escolta tu, es fotia algú davant i el fotia a terra amb res, amb segons. Doncs es va proclamar el 1970 campió europeu dels pesos pesants, l'Hurtaín, sí, que com dic després, pobre, doncs va acabar malament. Es va suïcidar.
Anem al 1979.
Libertad, libertad,
ah, sí?
Sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad.
A Espanya van tenir lloc les primeres eleccions municipals democràtiques després de la dictadura franquista. Qui són aquesta gent?
Harcha.
Molt bé, molt bé. Molt. De tot el que li preguntis d'Àngel Reis, se'n recorda.
Home, sí. És a més una cançó que en aquella època, i justament tota aquella època que es vivia,
home,
doncs,
sí,
era
sí.
Obligado cumplimiento, doncs, posar-la, no? Doncs sí, sí. Bueno, també sí. recordarem...
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, recordarem el 2016 per acabar aquests records, i és que van sortir a la llum la filtració més gran amb documents de la història, els famosos papers de Panamà del bufet Mossack Fonseca, especialitzat en gestió de capitals en paradisos fiscals, que, evidentment, va afectar a grans, importants i un número brutal.
Va sortir molts noms
de personalitats.
Coneguts, eh?
Molta gent que doncs, estava aquí en el tema dels papers de Panamà. Molt bé. Avui hagués fet anys... Una...
Molts, eh?
Molts.
102.
Sí, avui hagués fet anys 102, va néixer el 22, la gran Doris Day. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que serà, serà.
Molt bé. Actriu i també cantant americana, moltes pel·lícules com a parella cinematogràfica de Rock Hudson.
Sí, home. Eh? Sí, i tant, i tant, i tant, i tant. Després també, avui faria 100 anys.
Wow.
100.
Molts,
un,
eh?
Molts. Un gran, grandíssim actor. Parlem de Marlon Brando. Va néixer un dia com avui del 1924. I, bueno, escolti, què dir, què dir de Marlon Brando?
Que també va cantar.
Feia millor com a actor, eh?
Exacte, sí. Sempre, sí. Sempre, sí, sempre. Sí, 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 sí. I avui també fa anys un gran futbolista nascut a l'Arbós,
sí.
Salvador Sadurní.
Sí.
Es viu aquest senyor, eh?
Sadurní Torres Gallego, no. Eladio. Hombre, fa defensa forter i defensa del Barça espectacular, Sadurní Torres Gallego, Eladio, carai.
Doncs sí, moltes felicitats a Salvador Sadurní.
Sí, i Jane Goodall també fa anys.
Jane Goodall.
Sí, la etòloga britànica.
Sí, senyor.
Que
sí,
va
senyor.
Néixer el 34. I també fa anys una gran, gran actriu, Marisa Paredes.
La vida d'una actriu és com un tio vivo, com la ruleta de la fortuna. Jo he tenido la fortuna de que muchos directores confiaran en mí. Y ellos han tenido la suerte de que yo también confiara en ellos.
Claro, naturalmente, y es un tema de mutua confianza.
Ah, exacte.
Doncs la Marisa Paredes, que fa 78 anys. I, a veure si saben qui és aquest. 1952, felicitem a José María López Sanfeliu.
Volando voy.
Olé!
Volando vengo, vengo. Volando voy.
M'agrada molt.
Volando vengo, vengo.
Por el camino.
Yo me entretengo.
És figuerenc.
És figuerenc.
De Figueres.
Kiko Veneno. Aquí ho tenen. Va néixer el 52, eh? I bueno, aquí l'estem escoltant amb una de les cançons que va popularitzar el gran Camarón de la Isla, Volando Vengo, Volando Voy, Volando Voy, Volando, 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 Volando Vengo.
Volando Vengo, Vengo.
I avui també és l'aniversari de Miguel Luquino González. Miguel Bosé.
Sí, però no es deia, es deia Miguel Luquino.
Yo creo y estoy convencido desde el primero que la gente sabía cuáles eran mis gustos sexuales por la manera que tenía de ser. Pero en ese momento en España yo lo sentía como no sentí nunca el tener que contarlo todo.
Vull dir que no se'n va amagar mai dels seus gustos sexuals.
No, no, no.
Però que tampoc ho va dir-ho.
No, clar. Bueno, tampoc tenia necessitat de dir-ho, no?
Per això mateix.
Penso jo, no?
Sí, home, i tant, i tant.
Ho ets, ho ets. Vols dir-ho, ho dius, ho dius, i si no, no ho dius. Bueno, doncs res, felicitats al Kiko Veneno i felicitats també al Pepito, a Miguel Bosé. I també felicitarem a Alec Baldwin.
Sí, no sé com té el tema aquest
64
senyor.
64 anys fa avui. Alec Baldwin, sí, ja saben, no? Està el tema liat.
Per això, per això.
Amb aquell accident, no?
Sí.
Que va passar.
Aquell tret que va matar amb una persona del rodatge, no?
Sí, sí, és fotògraf o producció. Bueno, doncs va néixer el 58. I després també felicitarem a l'amic Edward Regan Murphy.
Eddie Murphy.
A l'inoblidable superdetective en Hollywood.
No, i tant.
Entre moltes altres.
El príncipe de Zamúndia, no?
De Zamunda.
Zamunda, després...
El príncipe de Zamunda. El chico de oro.
Oh, i tant.
Bueno, i moltíssimes.
El doctor Dolittle. Sí, 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 sí.
Edward Regan Murphy.
I ens deixava el 1981 Joan Terry Tribe, empresari americà, fundador de la companyia aèria Pan Am, i una de les companyies que estava doncs, allò al capdavant, que va començar amb els vols aèris intersuànics, vull dir que creuaven...
Sí, sí. Creuaven el charco, que diuen.
El toll, diguéssim.
El toll, sí, el toll. Doncs sí, sí, Joan Terry Tribe. Sí. Bé, i després també recordarem la mort d'una cantant americana extraordinària, una de les reines indiscutibles del jazz, Sarah Vaughan.
what I always hear when you sigh. Never in my world.
I l'any 1995.
Bueno, ya estamos motorizadas. Verá cómo se alegra, madre. La de cosas que vamos a hacer en un periquete.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén.
Sor Citroën.
Ah, amigo, anava a dir, no em demanis què és això, eh?
Home, la Gracita
Morales. La Gracita Morales, sí, però dic, no em preguntis ara quina pel·lícula és, perquè...
Sor Citroën.
Sor Citroën, sí.
Que està conduint i... Em sembla que estava conduint un Citroën, clar. És...
Dos cavalls.
Ah, clar.
Dos cavalls, un Citroën, dos cavalls.
I l'altra monja, qui era la...
No sé, no recordo.
Sí, una de les xatxes.
Ah, la Gracita Morales, la Florinda Chico?
No.
Rafael Aparicio.
Ah, això mateix, va, veus. Va, així ja ens entenem.
Ja ens entenem. Bueno, també ens va deixar un grandíssim dibuixant, escriptor, tio increïble, Antonio Mingote, el gran Antonio Mingote. I acabarem també el 2015, que ens deixava un modisto català, Pere del Ferro, que...
Pedro del Hierro.
Bueno, modista espanyol. Pues sí, Pedro del Hierro, que els pijos de Madrid hi van molt amb la PH, sí, els, com en diuen ara, els Cayetanos. Cayetanos, Cortefiel i Pedro del Hierro, que habitualment crec que allà a Cortefiel se'n pot comprar molta de roba d'aquest personatge.
Sí.
Veus?
Sí.
Bueno, doncs ja està. Dit això, senyores i senyors...
Un cop d'ull a la premsa...
Un cop d'ull a la premsa d'avui... que comença la Candela amb la premsa digital.
Sí, mira, Altaveu, la cirurgia ambulatòria i les consultes externes al SAS es mengen terreny a l'atenció primària. Ordino prohibeix banyar-se a llacs i rius de Sorteny i anar amb bicicleta fora dels espais marcats. No us ho creureu, però el grup Creant obté un benefici de 71,3 milions d'euros al 2023, un 60% més que l'any anterior.
Molt bé, estupendo.
Un canvi d'estratègia que porta UNICEF a rellevar el fins ara director executiu a l'ONG i objectiu superar els 236 donants de sang. El Morabanc Andorra i la Creu Roja organitzen la cinquena campanya de donació el pròxim dilluns 15 d'abril al Poliesportiu d'Andorra La Vella.
Molt bé. Bé, el diari d'Andorra parla de que l'edat mitjana dels agents de bombers se situa en els 47 anys. Sí. Per altra banda, també un altre dels titulars és que Caldea rep 12.600 visitants per Pasqua, que això és, i vol dir, un 14% més que el 2023. Pedregal estarà content. Bé, per altra banda, l'assessorament d'un filòsof a youtubers enutja els psicòlegs.
Sí.
El col·legi professional assenyala el consultor de Torete. Pensava que el Torete era aquell que sortia a la televisió, però es veu que és un altre.
N'hi ha un altre Torete, també es veu. Sí.
Diu, com a exemple d'intrusisme, el Còpsia demana al govern que faci més inspeccions als centres de teràpia alternativa i alerta dels perjudicis per als pacients. També hi ha una sanció de 2 anys per, concretament, l'extècnic del Futbol Club Santa Coloma, Germán Canal, per agredir a un rival. Sí. Ha estat sancionat per 2 anys per part de la Federació Andorrana de Futbol arran de l'agressió a un rival durant un partit de la Lliga Unida entre els colomencs i l'Atlètic Escaldes B. Es veu que estava de mal humor i es va emprenyar i la cosa va acabar malament. Bé, després també el diari d'Andorra ens parla de que el govern va executar el 47% de les inversions del pressupost. El rooming, per altra banda, deixa a les arques d'Andorra Telecom uns 20 milions.
20 milions, sí.
Sí. Què més? El sindicat, parlant de salut, el sindicat denuncia la pujada a 62 euros de l'abonament per aparcar a l'hospital. Que Déu-n'hi-do.
No, però suposo que és per la gent que tenen una plaça de pàrquing allà.
Sí, clar. I després també aquella esllavissada a Ciutat de Valls no fa més perillós el terreny que abans. Esperem
que, que sigui així.
I després, per acabar, doncs hi ha una fotografia d'aquest primer entrenament del Futbol Club Andorra, que ja vam fer ahir la tarda, i on el nou entrenador del Futbol Club Andorra, el senyor Ferran Costa, doncs va fer aquest entrenament i té tot un repte, com diu el diari d'Andorra, i és intentar que el Futbol Club Andorra salvi la categoria.
Exacte. I destaquem del periòdic d'Andorra que el govern preveu recaptar 22 milions i mig d'euros de la campanya de l'IRPF del 2023 i del poble andorrà destacarem l'ocupació hotelera del 84% durant la Setmana Santa.
Bueno, pel que fa al Bon Dia, doncs també parlen del tema dels psicòlegs que esclaten doncs, contra l'intrusisme. També hi ha la fotografia de Ferran Costa dirigint ahir la tarda el primer entrenament amb el Futbol Club Andorra. El govern que tanca a l'any amb un superàvit de 23 milions, un terç del 2022. I després que demòcrates disposats a ampliar el nivell de català per renovar el permís. I també es veu que els 83 ossos dels Pirineus deixen 11 indicis de que hi ha la seva o de que hi ha una presència efectiva aquí al Principat. Estan els ossos. Vull dir, si van a la muntanya, el tanto que es poden trobar...
El iogui.
Així, a l'osso iogui. Exacte. Sí. Doncs sí.
Doncs apa, som-hi, que gairebé són 5 els minuts que ens separen de 3 quarts d'una.
Sí.
Publicitat i cultura, que sempre va bé, tu, escolta.
Com en tant, tu diràs.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Només avui a la carnisseria. Filet de vedella IGP gallega a només 39 euros amb 99 al quilo. Pollastre a només 5 euros amb 99 al quilo. I mitjana de porc a només 6 euros amb 99 al quilo. Vine a la nostra carnisseria i gaudeix de la millor carn del mercat al millor preu. I aprofita només avui el 20% de descompte en totes les maletes.
100% preus baixos. Andorra.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Culturejant. Amb Josep Maria Mangot.
Doncs ja tenim en Josep Maria Mangot, ja el tenim a punt, llest. Riqui.
Digue'm.
On ets?
Aquí.
No, però estaves com a...
No,
absent.
No. Estava mirant una...
Què miraves?
Una notícia. Però que vaja.
De cultura?
Bueno, home, no. Bueno, sí, tot és cultura, tot és cultura.
Home, tot no.
Home, sí.
Tot
sí.
No és cultura. Josep Maria Mangot, què tal? Com estàs?
Estic molt bé.
Sí.
Aquí instal·lat al meu despatx.
Ah, molt bé.
Molt còmodament.
Sí.
Vinga.
I amb les xuletes a mà.
Ah. Sí.
La butaca és de disseny, el teu seient?
Home, sí.
Veus?
Una butaca històrica, és una Varius.
Hombre.
Va ser un èxit que va tindre el senyor Tusquets, que per mi és un dels dissenyadors. És un arquitecte, però és un arquitecte molt polifacètic, possiblement dels pocs arquitectes renaixentistes que jo reconeixo, perquè pinta l'oli, escriu, dissenya mobles i dissenya edificis. Vull dir que, per tant, és un home molt polifacètic. I la veritat és que la majoria de coses que fa sota el meu punt de vista, les fa molt bé.
Molt bé.
I, bueno, tinc aquestes butaques que fa que les tinc, pues, no sé, igual des del 95, així com vam instal·lar el primer despatx, sí. I encara funciona.
Veus?
Molt bé.
Quan un disseny és bo...
Clar.
Travessa el temps.
Perfecte.
I continua sent un referent, d'alguna manera.
Molt bé, doncs escolta'm...
Escolta'm, jo volia fer un incís, perquè l'altre dia em vas enganxar així del través amb el tema del piano.
Sí.
I em vaig quedar pensant. És a dir, tu em vas dir, no, és que els millors pianistes són Mozart, Beethoven,
bueno, sí, Liszt, sí,
Clara Schumann, i vaig dir, sí, tot això, vaig pensar després, posteriorment, és veritat, possiblement devien ser uns pianistes extraordinaris, però no tenim res gravat d'aquesta gent. L'únic que tenim són les seves composicions.
Sí, sí.
Aleshores, si eren capaços de composar aquest tipus de coses, vol dir que realment eren capaços de tocar-les. Però això en el cas de Beethoven no és evident, perquè Beethoven va composar una part de les seves sinfonies sord, completament. Sí, ell no va poder sentir mai el que ell composava. Per tant, quan em dius els millors pianistes, aquests són reconeguts com a tals, però ja et dic, no podem saber si eren millors o pitjors que pianistes com el Lang Lang, o com la Xucarro, o com
la Rocha,
la Marta Geric, la llista és enorme. Ara el que està molt de moda és un tal Igor Levitz, hi ha la Maria Joao Pires, que per mi també és una intèrpret extraordinària de Chopin, hi ha l'Eskenazi, l'Orovich, Polini, i clar, tot això quan parlem del piano clàssic... Fem només una petita referència. Quan parlem de Mozart, Mozart, a l'època que ell va treballar i viure, el piano no existia. O sigui, el primer fortepiano, que és l'antecedent, l'avi del piano que nosaltres coneixem, és del 1700. Per tant, amb ell ja el va agafar molt de trascantó. Ell tocava clavicordi, em sembla que era. I llavors, és curiosament perquè ell té concerts de piano, però era per aquest piano que la diferència entre un piano forte i el piano que nosaltres fem servir és que aquest piano només tenia 54 tecles. És a dir, que feia com el 4 octaves i mig o així, mentre que un piano actual en té 7 i escaig d'octaves. Clar, és un registre, són 88 tecles, és un registre molt més important, molt més gran. Per tant, no podem dir que Mozart era un gran pianista.
Ja.
M'explico? Si vols, és una reflexió estúpida.
Ningú
nega el talent en absolut. Nega en absolut. Jo, per exemple, faig un apartat a pianistes que a mi m'agraden molt del món del jazz, que aquí també hi ha uns pianistes extraordinaris.
Posa-m'hi a Tete Montoliu,
El Tete Montoliu també, però tens el Bill Evans, el Herbie Hancock,
bueno,
el Chucho Valdés, l'Art Tatum, el Kate Jarrett, el Mesquida dels actuals, dels joves, és un bàrbaro aquest tio. El Montoliu, vull dir que és una altra facció del piano, però que també ha donat uns músics extraordinaris. I si anem al darrere, doncs tens Debussy, tens un dia tota una sèrie de gent que dius, bueno, el millor pianista del món.
És complicat, això.
Se'm faria molt difícil de prendre partit, no? Perquè també et diria, depèn del que toqui.
Clar.
M'explico? Perquè, si toquen Mozart és una cosa, si toquen Chopin és una altra. Vull dir que, però, bueno, en fi, era una reflexió
que tenia
pendent de tornar a reprendre el fil.
Em sembla molt bé.
Potser perquè em vas enganxar així de trascant.
És que no sé, venia a cuenta...
No, perquè era el Dia Internacional del Piano.
Era el Dia Mundial del Piano.
D'acord.
Josep Maria, com tenim el pols cultural al principi?
Sí, perquè avui no hem pogut parlar amb Josep Maria.
Tinc dues exposicions, una l'he vista, l'altra no encara. Una la vaig començar a explicar, però em veu quasi bé deixant la paraula a la boca, cosa que entenc, perquè el tempus de la ràdio és el tempus.
Exacte.
Que era aquesta exposició que va inaugurar fa abans de Setmana Santa la sala Sergi Mas, que es diu Integrats.
Sí.
I és una exposició curiosa perquè una mica enfronta les tradicions culturals folklòriques dels portuguesos que tenim vivint aquí i les nostres pròpies, no? I et dones compte que quan baixes quan et situes en el nivell del folclor, diguéssim, popular, no és tan diferent. És a dir, se celebren les mateixes coses i se celebren probablement de les mateixes maneres. Poden diferir les músiques, poden diferir els trajos, però l'essència probablement és la mateixa. I aquesta Casa de Portugal, que aquest grup folclòric té, ara ha celebrat el 25 aniversari, cosa que no és pas cap tonteria.
No, no, que va.
A part que tenen una riquesa enorme de vestits i de trajos i tot plegat, doncs es van dedicar a vestir-se aquests trajos que fan servir quan fan les actuacions i situar-se en llocs emblemàtics del país, no? O sigui, davant de la Casa de la Vall, per la part del Colomar, que és com més clàssic, davant de Sant Joan de Caselles. I l'exposició és divertida perquè, per exemple, entre altres coses, a part de que hi ha instruments, per exemple, hi ha els acordions que ells fan servir, que són els acordions diatònics, que són els mateixos que nosaltres fem servir aquí al Pirineu.
Sí.
La diferència és que és un acordió que no té teclat, el que té són botons.
Ah.
Val? Val. Si són una mica més petits,
sí.
En lloc de tecles, que les tecles de piano que solen portar els acordions moderns,
sí,
porten botons, no?
Permeta'm preguntar-te una cosa. Digues. Podríem tocar los pajaritos amb l'acordió?
Hombre, per descomptat.
Vale.
Hòstia, tio, a vegades et queda clar que ja tenim una edat, ja.
Oh, sí. Jo també el conec. Eh? Maria Jesús, és acordió, en tu, escolta. Ai, Déu meu.
Hi ha una cosa que em va fer molta gràcia, que és que hi ha un vestit de deixonses de casament.
Sí.
Hi ha una cosa molt curiosa. Hi ha un vestit de casament i és negre.
Ah, sí?
I vaig parlar amb l'esposa del que és ara el president d'aquest grup folclòric i em va dir que a Portugal normalment les dones es casaven de negre.
Ah,
i el vestit aquest es guardava i es feia servir de mortalla.
Carai, tu,
i que tenia només dos actuacions a la vida.
Clar.
No? El moment del casament i el moment de la mort, no?
Ostres.
Que són uns vestits rics, rics en funció també de la capacitat de la persona que el porta,
clar.
No? I hi ha una couple, o sigui, hi ha el vestit senyor i senyora, i el senyor porta una americana com d'estracant, de caracolillo.
Ah,
no? I això em va cridar molt l'atenció i em va dir, no, és que allà hi havia una cosa molt curiosa. Quan naixia una ovella negra, normalment la mataven. Perquè era de mal averany. I amb aquesta pell feien aquests vestits, amb aquest rinxolat, que és amb el mateix que es feia l'astracant amb l'escaracorum, doncs es feien aquests vestits que hi ara, diu, això, aquesta americana no era pas d'un senyor del carrer, i ara d'un senyor que tenia unes possibilitats. No?
Ja.
I paral·lel a això, hi havia posat els trajos tradicionals que fem servir amb el Ball de la Marratxa, que sabeu que és un ball específic de Sant Julià, que fa una referència a les parròquies i tot això, és un ball que ballen 6 noies, ara suposo que 7, si mal no recordo, i ballen dos galants, un de jove, que està per casar, i un de vell, un de gran, que està casat.
Sí.
I ballen amb barret de copa, i aquí tothom hi vol buscar una simbologia de les relacions de les parròquies amb els batlles,
sí,
i amb els coprínceps, etcètera. No?
Mm-hmm.
Però que és curiós perquè és un ball específic de... Està referenciat en el costumari català, val? I és un ball molt curiós, perquè realment, vull dir, primera que ja utilitzen una marratxa, no sé si sabeu el que
no,
és.
No,
és una
no,
nena.
Explica-li.
La marratxa és una cosa que ens ve dels àrabs, és un perfumero. O sigui, és una mena de setrill,
sí,
val? Que serveix per posar perfum i perfumar amb espai.
Ah, ho he entès bé, que has dit un perfumero, no?
Sí,
sí, és una cosa per posar un perfum ambiental.
Sí. Vale,
ambiental,
vale. Ambiental,
no,
sí.
No per perfumar-se un, no?
No, ja.
I és una cosa que, i el nom ja ho veus, que prové dels àrabs, i s'havien fet de preciosos al segle XVII, a Mallorca, que hi havia una gran tradició de vidre, i a Catalunya hi ha el Museu Contemporani de hi ha un Museu d'Arts Decoratives a Barcelona, que ara el desmuntaran, perquè està posat dintre del que és el hub de disseny de Barcelona, allà a la plaça de les Glòries, aquella plaça que en lloc de les glòries és de les desgràcies, perquè fa no sé quants anys que estan d'obres.
Mare de Déu,
sí. I quan han acabat de fer el túnel, ara se'ls han donat compte que com quan van fer les, el cinturón de Barcelona, que ara no hi passen pels cotxes,
no hi caben.
No? I en allà hi havia una planta dedicada en aquest Museu d'Art Contemporani, d'arts decoratives, que era una meravella, perquè hi havia vidre, ceràmica, mobiliari, teles... Era un recorregut, i hi havia inclús fins algun carruatge.
Carai.
I no sé, ara, sembla que això ho desmunten, no saben si ho portaran... Em sembla que hi havia estat també a Pedralbes. En fi, d'aquelles coses que de cop i volta el dirigent de cultura del moment decideix que allò ja potser no se lleva, i ho desmunta, i la col·lecció, us aparteixo, que és extraordinària. I tenen peces d'aquestes, normalment són quasi bé tan interessants i tan bonics i tan refinats com el que es podia fer a Venècia, a Murano. El que passa que hem de reconèixer que els italians sempre han sigut molt més bons comercials que nosaltres.
Sí.
M'entens? Perquè han sigut capaços de vendre'ns Fiats i Guzzis.
Sí.
M'entens?
Home, però de tota manera també s'ha de dir que a l'hora de dissenyar els italians també són bons.
Sí, però jo ara no estic apuntant al tema del disseny, que el tema del disseny és innegable.
Doncs ja l'apuntarem,
La prova la tens, vull dir que normalment els alemans, quan tenien que fer un cotxe o alguna cosa, anaven a buscar carrossers italians.
Ai, sí,
no?
Sí, exacte.
Però més que res em referia que això... la base important dels italians és que l'artesanat italià és molt bo.
Sí.
O sigui, tu a Itàlia, la gent que és artesana és molt bona, fent pell, fent el que vulguis. Yeah. I això, en aquí, no és tan elevat, però nosaltres, per exemple, tenim uns exemples de fusteria i d'ebenisteria, sobretot a l'època modernista, que et treuen la respiració, la capacitat que tenien aquestes... Bueno, mira't el modernisme i entenc que si no hi havia uns artesans tremendos ja podien tindre el Gaudí el qui volguessin. Penseu una cosa, a Barcelona, els planos que hi ha guardats als arxius de l'època modernista, normalment als balcons hi ha una creu i posa aquí forja, però no hi ha dissenyada la forja, perquè quan era el moment de fer el balcó feien venir el forjador i deien, aquí m'has de fer una cosa, jo he pensat en, què sé, en papallones o en cargols, i el forjador feia el que li semblava i l'arquitecte ho aprovava o no. Excepte Gaudí, que normalment es molestava perquè era molt preciosista i volia controlar-ho tot, i dissenyava les reixes, la prova la tens amb les reixes de la Casa de les Carolines i les reixes de l'entrada aquella de les cavallerisses que està a Pedralbes, aquella porta que hi ha del drac que quan obre el drac es plega i tot això. Això sí que Gaudí hi posava el llapis, no? Però moltes de les reixes que hi han repartides pel Quadrat d'Hort a Barcelona no les va dibuixar a ningú. Les feien uns artesans que eren extraordinaris. Eren amb els fusters i sobretot, per exemple, els paletes. Gaudí treballava molt amb totxos cremats, rebutjats de la gent que fabricava totxos, i els aprofitava, però clar, aquells tios feien unes columnes salomòniques i unes curvatures i unes... Bueno, això és que sigués un tema de que en sabien molt. Llestimosament, tot això
no, ja
s'ha pràcticament
acabat,
s'ha perdut.
S'ha perdut, sí.
Només un incís i ja plego. El CAE té una exposició nova, que encara no he tingut temps de veure, que es diu El cos desvelat, que és una exposició sobre el nu a la contemporaneïtat. I és fins al mes de juny, el mes 6.
Sí.
Com sempre, la visita és gratuïta, hi ha visites guiades el dissabte a la tarda. I el que han creat és tot un seguit de tertúlies sobre art, portant artistes, escultors, fotografia, fotògrafos i tal, que fan tertúlia d'art i vermut, i no sé, es pot mirar l'agenda, si la gent li fa gràcia.
Sí.
Crec que pot ser una exposició d'aquestes interessants per anar a veure. Vull dir que no sé, si tinc temps, potser per la propera, per el proper dia, ja m'hi hauria escapat. Tinc pendent aquesta i tinc pendent també la de Sons, de la Thyssen,
sí,
que en vaig parlar, però encara he tingut ocasió de veure.
Sí, sí.
I després tornaré a veure la de la Carme Massana, perquè el dia de la inauguració només la vaig passar de llarg. És a dir, el dia de inauguració és un dia que, de fet, vas a que et vegin no veure l'exposició.
Que et venin a tu, no?
Sí que hi vas una mica per fer suport a tot el que representa muntar una cosa d'aquestes, que és un esforç per la gent que fa el comissariat, per la gent que, i fins i tot pues, per cultura, perquè representa una despesa, etc. I també de cara a l'artista, evidentment, en aquest cas, no? Però és un dia que, de fet, doncs, no hi ha temps de veure gran cosa, no? Perquè està ple de gent, vull dir... Però, bueno, una de les coses que em va cridar l'atenció va ser que, i m'ho va explicar ella a més, hi ha uns quadros que estan pintats amb oli i sembla fets amb aquarel·la. I és perquè se li va ocórrer durant la pandèmia, va experimentar molt l'aquarel·la i va decidir que potser provaria de fer aquarel·la amb oli, a dir, diluir l'oli fins que pràcticament fos transparent.
Carai.
I són interessants. Veus molt bé l'evolució des d'una persona que comença fent uns paisatges que més o menys són teòricament realistes, amb una persona que ara ja ha superat aquella fase Monet, que dic jo. Monet, al final de la seva vida, pintava el seu jardí i al final les famoses nimfees són els nenúfers, són pràcticament abstractes. És a dir, mires aquells quadres enormes, que n'hi ha una part que està en el MoMA de Nova York, són uns quadres que et pots assentar al mig i tens una panoràmica de 7 o 8 metres al teu voltant de quadres i realment no hi ha res.
Yeah.
I tot és color i traços, no? Vull dir que podíem dir que és pràcticament, possiblement, una de les avançadilles, juntament amb Turner, de l'abstracte, sota el meu punt de vista.
Molt bé,
I,
Josep
bueno,
Maria.
No sé.
Fantàstic.
No, em sembla que Déu-n'hi-do. Sí, home, i tant.
No hem triat
cançó. Fa dies que no triem cançó.
Mira,
no,
doncs avui...
Tenim segons, només,
Avui tenim segons, però, Goita, avui, precisament,
ho dèiem
amb la
però Camila... Si parlem ja no tenim temps de res,
No tenim temps de res.
A propera vegada escull una cançó i l'escoltarem.
No, és que
està... Molt bé.
Mangot.
Sí,
ja està. Hecho.
Sí.
Que tinguis molt bona setmana.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Igualment
per vosaltres. A reveure. Gràcies, una abraçada.
Adéu.
Que vagi bé.
Entre que parlem i tot, és que no tenim temps de res. Escolta, segons perquè sigui la una,
hi
ha el butlletí amb la Mercè i tenim l'Enric, que ja està preparat per la tertúlia. I
corre
nosaltres,
aquí, no?
Que tornem al vespre. Adéu-siau.
Adéu.